Són episodis que ens haurem d'acostumar. No em refereixo als aiguats d'aquest cap de setmana, sinó que em refereixo a la setmana d'onada de calor, una setmana sencera amb temperatures de bojos, les que possiblement ens haurem d'anar acostumant perquè el canvi climàtic sembla que ens porta cap aquí, cap a aquests episodis d'onades de calor que extremes i exteses en el temps. Clar, la pregunta és com està afectant tot això a llocs com, per exemple, el Montseny, que és un de les muntanyes, una de les referències en aquest cas de llocs humits, no?, de la muntanya, de la seva biodiversitat, com està afectant i com s'està adaptant o no davant de tot això, sobretot les espècies d'arbres o d'animals que hi ha. Bé, parlem precisament de tot això amb el biòleg de la Diputació de Barcelona, el senyor Daniel Guinart, que el tenim al telèfon. Daniel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Daniel.
Gràcies a vosaltres.
Bé, la pregunta és molt general, però totes aquestes onades tan bèsties d'onada de calor que tenim, amb temperatures de 30 i pico graus, 40 graus de màximes, com afecta a un espai natural com el Montseny?
Home, afecta de forma significativa si això perdura, que sembla que serà així. Hem de pensar que la natura funciona, és una màquina que és una, com una lavadora, on cada peça té la seva funció. Aleshores, en un parc natural com el Montseny, doncs cada arbre, cada espècie, cada petit insecte té una funció que s'ha anat adaptant durant mils d'anys, on ha hagut un clima i s'han adaptat a determinades espècies. Si ara els hi canviem aquest clima, aquesta quantitat d'aigua, en torrents o en el sol, hi ha espècies que fallaran, i aquestes peces que fallen fa que la maquinària doncs comenci a fallar per un cantó o per un altre. Per tant, com acabarem? Doncs crec que no ho sap ningú, però sí que podem dir que canviarà alguna cosa. Mm. I això ho estem veient. Hi ha espècies que estan començant a fallar i hi ha processos ecològics que no es podran donar.
És una qüestió també, clar, jo parlava de les temperatures, la sequera, suposo que és la part més important davant de tot això, no? Perquè llegia l'altre dia que el percentatge d'aigua que ara mateix baixava pels torrents del Montseny estava molt, molt reduïda per culpa de la sequera.
Sí, sí, bueno, clar, és que el que veiem, doncs és això, són els torrents que cada vegada s'assequen abans, l'home durant dècades s'ha acostumat a utilitzar aquesta aigua. És veritat que l'home gasta molt més aigua els habitants del que gastaven fa 100 anys i, per tant, hem anat traient aquest recurs. Aquest recurs cada vegada en traiem més i cada vegada plou menys. Mm. I per tant, evidentment, doncs, totes aquelles espècies que depenen d'aquests rierols doncs ho tenen magre, ho tenen difícil, ja. És evident.
Sí, feia un mes que no plovia com ha plogut aquest cap de setmana. Ha plogut generosament. Això com ajuda? És a dir, és una gota d'aigua en el desert ara mateix i això no és una mica continuat? O aquests aiguats ajuden a més o menys restablir una mica la situació?
Home, tot ajuda, però és com una esponja que està completament seca i li tires quatre gotes d'aigua. Doncs l'esponja revifa una miqueta, però no torna a ser l'esponja d'abans. Això hem de pensar que Montseny és, bueno, tot el massís Montseny Guilleries és realment una esponja on hi ha aigua subterrània. Això, doncs, aquesta aigua ha anat baixant de nivell i per això s'han assecat també moltes fonts i torrents. Això ha permès reomplir aquesta esponja interior? Doncs una miqueta sí. I per tant, alguna cosa de respiro hi ha. Però hauria de continuar plovent, és evident. Vull dir, això no és... Amb això no ens salvem.
Ja, ja.
Amb això no ens salvem.
Vull dir que sí, que està molt bé, benvinguda sigui, però
sí,
ha de ser una cosa més
correcte. Continuada,
per dir-ho així, no normalitzada. A veure les, si aquestes pluges de la tardor que acostumen a venir, doncs, venen. Seria un dels que és. Clar, jo estava pensant en aquests episodis de sequera, jo pensava en tot l'aigua embotellada que ens ve del Montseny, no?, dels diferents punts del Montseny. I jo pensava, carai, això no s'acaba mai. No sé fins a quin punt, sense avui, no vull anar en contra de cap empresa, ni molt menys, però sí que pensava en els recursos de l'explotació, no? No sé si acaba de ser necessari tot això i com pot afectar la biodiversitat.
Bé, això és una cosa, de fet, des del Parc Natural de Montseny portem 3 o 4 anys treballant conjuntament amb tot hidròlegs i sobretot amb empreses que treuen aigua per acabar tenint aquest cicle o aquest balanç hidrològic del Montseny en concret. O sigui, saber exactament l'aigua que entra i l'aigua que surt de manera artificial, que com dius tu és de les embotelladores, i també dels municipis, perquè els municipis agafen aigua dels torrents i les masies agafen aigua dels torrents, això és així. Per tant, nosaltres traiem aigua, però també hi ha el bosc que treu aigua, perquè el bosc necessita nutrients del sol, però necessita aigua. Per tant, hi ha tots uns factors que treuen. A la pregunta que em fas, fins a quin punt un d'aquests factors...
L'equilibri, seria l'equilibri. On està el punt d'equilibri sobre el que s'explota i el que necessita el massís?
Correcte, així ho dius tu. I també quin hem de deixar en el torrent, perquè la llei mana deixar un cabal ecològic. O sigui, hem de deixar un riuet perquè visquin les espècies que estan en aquest lloc, no? Aleshores, actualment encara no hi ha dades segures de dir, bueno, podem treure 5, aquells senyors poden treure 2 i pel riu han de quedar 4. Bueno, aquests números, encara que sembli mentida en el segle XXI, encara no els tenim perquè és molt difícil calcular l'aigua d'aquesta esponja subterrània que
clar,
tenia.
És el que jo...
Això
te la va preguntar, però ja m'has respost a la pregunta. Anava a preguntar si se sap exactament quina quantitat hi ha tan subterrània com... No se sap, no, exactament?
Bueno, els geohidròlegs, els especialistes en aquests temes, tenen números teòrics, però el número que dius, bueno, fins a quin punt puc continuar deixant fent pous o no? Per això és el que està passant actualment al Montseny. La gent que tota la vida i tots els avis i besavis treien aigua del riu per mantenir la masia, els animals i la casa, ara estan veient, doncs, els últims estius, que ja no poden treure aigua del riu i han de comprar cubes d'aigua que venen d'altres conques, no? Aleshores, fins a quin punt nosaltres, la gent que fa, doncs comença a demanar pous, fer pous.
Sí.
Clar, això també és un perill, perquè si comencem a punxar i cada un va traient la seva quantitat d'aigua, aquesta esponja es n'hi ha secant. Llavors, estem en aquest moment de canvi on s'han de donar possibilitats a la gent o idees perquè la gent pugui tenir aigua, i per això també estem treballant des del Montseny amb el tema de les pluvials, no? Vull dir, això que amb altres massissos, com el Garraf o com els ports de Besell, totes les masies antigues tenen dipòsits per acumular aigua, en el Montseny les masies no tenen dipòsits per acumular aigua, perquè mai han necessitat l'aigua acumulada. Ara es comença a necessitar i hem de treballar cap aquí. No queda una altra, ens hem d'adaptar.
Conforme a espècies tants d'arbres com animalons, ja s'ha començat a notar algun canvi? És a dir, espècies d'arbres que comencen a secar-se per culpa d'aquesta extensa sequera, o animals que ja no es veuen tant? Es nota?
Sí, sí que es nota. Per exemple, qualsevol persona que s'hagi passejat pel Montseny li cridarà poder l'atenció veure petits rodals de bosc que s'estan secant. Normalment són rodals, que estem parlant de 50-100 arbres, d'espècies, com per exemple el pi roig, és una espècie típica més del Prepirineu, d'alçades de 1.500 metres, 1.500 metres. A la Montseny en tenim de pil roig, de manera natural o plantats, perquè fins ara ha hagut prou humitat. El que s'està veient és que aquests petits rodals s'estan començant a secar. S'estan assecant perquè són espècies que requereixen una humitat
més elevada,
que en els últims estius el Montseny no li està oferint. I, per tant, el que fan és morir-se. I això no vol dir que perdrem el bosc. Vull dir, serà substituït aquesta espècie, per exemple, per l'alzina.
Per un altre arbre més resistent a aquest tipus de clima.
Correcte. El que passa és que nosaltres veurem canviar aquest paisatge i fins a quin punt la nostra societat vol veure un massís més sec en el Montseny o voldria veure allò que de petit veia que era un massís ple d'aigua, no? Hem d'estar disposats a aquest canvi. És difícil que puguem aturar aquest canvi climàtic en aquests moments.
Clar, per això,
hem de començar a mentalitzar-nos amb això.
No, estic d'acord, Daniel. Els que hem vist el Montseny en el seu... amb aquesta aigua abundant i demés, suposo que ens haurem d'adaptar, perquè és una qüestió de clima. Vull dir, no està directament, està una mica a la nostra mà, però no està a la nostra mà.
Bueno, jo sempre dic que com podem fer coses a escala... A gran escala, nosaltres podem fer poc. Això els hi toca als polítics i a les grans corporacions de l'administració actuar. A petita escala també podem fer. A petita escala nosaltres podem estalviar aigua, podem reciclar aigua i hem d'adaptar a aquest canvi. Vull dir que tots podem aportar alguna cosa, i aquesta és la nostra funció.
Doncs, senyor Daniel Guinart, biòleg de la Diputació de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Molt amable. Gràcies per comptar amb mi. Vinga, bon dia.